Temps demà tornarem a tenir qualque ruixat, sobretot el dematí, amb més clarianes a l'hora baixa. D'aquesta manera arribam a les 10 i 4 minuts d'aquest dijous 10 de desembre. Que acabeu bé la jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Això és la causa, ànima meva, això. Deixeu que jo us l'amagui, estrelles castes. Això és la causa. Però jo no vull fer rajar la sang d'ella ni estripar-li aquesta pell més blanca que la neu, llisa com l'alabastre d'un sepulcre. I malgrat tot ha de morir. Si no, n'enganyaria d'altres. Apaguem primer una llum, després apaguem l'altra. Si et bufo a tu, ministre flamejant, puc restaurar la teva llum primera per poc que m'hi repensi. Però quan hagi apagat la teva, o tu, model inigualat de l'excel·lent natura, jo no sé on és el foc de Prometeu que t'encengui de nou la morta flama. Quan hagi jo collit aquesta rosa, no li podré tornar la saba fresca i serà inevitable que es marcegi. Jo la vull respirar sobre la tija. Oh, perfumat-la, que gairebé arribaria a fer trencar l'espàs a la justícia. Un mes, encara un mes... Sigues així quan seràs morta. Jo et mataré i t'estimaré després. Encara un. És l'últim. Tanta dolçor no ha estat mai tan fatal. Cal que plori. Però les meves llàgrimes són cruels. És celest aquest dolor perquè punya el que estima. Ell es desperta. Hem llegit aquest fragment universal de l'Otelo de Shakespeare en la banda sonora de la pel·lícula Handia. Tot per presentar-nos, amics, per presentar-vos un dia aquest darrer hora de la setmana protagonitzat pel patrimoni, la història i els llibres.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Què tal, amics? Molt bon vespre. Torna avui Batecs de Pedra al nostre programa. L'arqueòloga Cristina Bravo ens acompanyarà per presentar-nos els primers minuts del programa el nou llibre publicat pel Consell de Menorca dintre de la col·lecció Sitjots. El tema, el poblat talaiòtic de Torralba d'en Salort, un dels poblats prehistòrics més grans i espectaculars de l'illa de Menorca. A la segona part del programa repassarem a Manuel García Gargallo, doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, els primers anys de vida d'història d'un dels clubs esportius més antics i amb més tradició de Mallorca i també de tot l'arxipèlag balear. Ens referim al Club Esportiu Atlètic Balear. Serà motiu del nou llibre de Documenta Balear, l'Atlètic Balear 1920-1942, els primers anys d'una entitat centenària. I acabarem amb llibres. Manel Bonmatí ens porta avui el comentari del llibre El mundo no es lo que parece, escrit per l'equip, atenció, del Nuevo Orden Mundial.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Batecs de Pedra a Nura.
Fa poc ens fèiem en aquest programa la pregunta sobre què hi ha al darrere de les taules, què hi ha darrere dels recintes de taula que tot just ara s'estan excavant alguns, després de molts anys, gairebé 3 dècades, duem en aquest programa 2 arqueòlegs, Antoni Ferrer i Irene Riudavets, per parlar-nos precisament de la funció que tenien les taules i el seu possible significat simbòlic, no? Com a portes cap al món de les divinitats, una proposta interpretativa que ens duen aquí els dos convidats. Precisament un dels recintes de taula que s'està excavant, o millor dit, que s'ha estat excavant vist fa poc, és el recinte de taula de Torralba. I precisament de Torralba, de Torralba d'en Salort, anem a parlar en els propers minuts. D'aquest poblat talaiòtic, sens dubte, un dels poblats prehistòrics més grans, més espectaculars de Menorca, amb una taula monumental, amb una taula i un recinte monumental i altres edificis. Tot just parlant d'aquest poblat, perquè fa una setmana es presentava al Museu de Menorca el llibre Torralba d'en Salord, dintre de la col·lecció Sitjot, que té un caire més divulgatiu. I avui ens acompanya una altra arqueòloga que també ens ha acompanyat en algun programa, que és na Cristina Bravo. Cristina, bona nit.
Bona nit, Carles.
Cristina, començarem pel final, després ja parlarem una mica més del que representa Torralba d'en Salord, però com a periodista tenim aquest defecte, no? Que anem pel final. Ens comentaves abans de començar l'entrevista, Cristina, que tot just ara fa molt pocs dies heu acabat l'excavació al recinte de taula de Torralba.
Bueno, sí, de Torralba, el que és l'excavació de l'exterior de la façana, l'hem acabada la campanya passada. I ara estem a punt de començar una nova excavació dins el jaciment. Però, a banda, na Irene Riu de Veig i jo portem l'excavació del recinte de taula de Sacudia Cremada, que hem acabat fa unes setmanes. I, bueno, després de 6 anys excavant a l'interior d'aquest recinte de taula, hem acabat l'interior i continuarem excavant perquè hem de fer molta feina també als exteriors, que també són molt importants. No només passen coses dins aquests edificis, sinó també passarien coses fora i hem de desbrinar què passaria fora, no? I bueno, estem molt contentes de poder haver acabat l'interior, no, d'aquesta excavació a Sacudia Cremada.
Molt bé. Tornant una mica bueno, a la taula, en els talaiots, en definitiva en el poblat talaiòtic de Torralba d'en Salord, aquest llibre, dintre de la col·lecció Sitjot, Cristina, intenta ser divulgatiu, explicar una mica el patrimoni que tenim. A més, estem a les portes, esperem, no?, a febrer del 2022, aquesta és la data una mica de que es pugui, Menorca pugui definitivament tenir aquest segell de Patrimoni Mundial de la Humanitat davant la UNESCO. Esperem que sí. Per què és distintiva Torralba d'en Salord d'altres jaciments? Que és el que fa que aquest poblat talaiòtic sigui diferent, sigui tan espectacular, no? I sigui una mica com un emblema del que és la Menorca talaiòtica.
Bé, primer, pel que fa a la candidatura, esperem que tant de bo sigui aquesta la definitiva i 2022 la puguem aconseguir, que serà molt bo per moltes raons, no només pels arqueòlegs, sinó per tota Menorca. Pel que fa a Torralba, que és un dels elements o dels components que formen part d'aquesta candidatura, pensem que no només ha d'estar inclosa Torralba en aquesta candidatura, sinó que és un dels emblemes, com tu dius, de la Menorca talaiòtica i de l'arqueologia de Menorca. Què té aquest poblat? Bueno, és un poblat talaiòtic amb els elements principals que qualsevol poblat talaiòtic té, com, per suposat, el recinte de taula, diversos talaiots, cases que encara estan per excavar, però les tenim, els cercles de l'època del talaiòtic final, una possible murada, sitjots. Per tant, fer una visita a Torralba, amb aquesta visita, una persona que no conegui la cultura talaiòtica pot anar-se'n, sapiguem bastant bé, o molt bé, millor dit, com era un poblat en aquella època. Però, a més, Torralba és un emblema perquè el recinte de taula d'aquest poblat és, bueno, és, no seria just dir el més preciós o el més, perquè, bueno, els arqueòlegs no ens han de, per nosaltres tot és important, no? Però sí que és un emblema degut a l'estat de conservació que presenta aquest recinte de taula. A més de ser gros i a més de tenir la taula més alta de Menorca, més de 5 metres, i està tan ben conservat, és que és això, no? La preservació que presenta. I totes les dades científiques que ens va portar l'estudi de l'interior per part de Manuel Fernández Miranda i William Waldron, i de l'exterior per la nostra part. I gràcies a aquestes dades científiques que es van obtenir a Torralba, podem saber més sobre què feien els talaiòtics a dins. I això jo crec que és el que dona la importància a Torralba. No només el fet de que tinguem la taula més alta i que el recinte estigui tan ben conservat, sinó també tot el que sabem gràcies a l'excavació d'aquest recinte.
Molt bé, ara en parlarem una mica més de l'excavació i dels resultats que ha donat. Cronològicament, situant aquesta taula, aquest poblat, Cristina, quan parlem de talaiòtics sempre distingiu com a 3 etapes, no? Seria el seu començament cap al 1300 abans de Crist, és així, i vist quan es manté, vist quan perdura aquest poblat,
sí,
aproximadament?
A grosso modo diem que la cultura talaiòtica comença cap al 1200 abans de Crist. Això són les dades que s'està donant les datacions radiocarbòniques en diversos talaiots de l'illa, com pot ser Sant Agustí o Cornià Nou, i això ens marca la data de l'inici, no?, de l'època talaiòtica. Abans tenim tot el món pre-talaiòtic, no?, i a partir del 1200 abans de Crist ja tenim la construcció dels talaiots i, per tant, la nova organització de les comunitats humanes de Menorca en diversos poblats, que ara són més complexos, més grossos, i tenen com a element principal el talaiot. Però després tenim una segona etapa, que diem el talaiòtic final, o post-talaiòtic, segons l'arqueòleg o arqueòloga que escrigui o que estigui parlant, però bàsicament aquests dos termes es refereixen a aquest moment cap als 500 abans de Crist, on hi ha una sèrie de canvis a Menorca. Hi ha més contactes amb l'exterior, més comerç. No és que no hi havia abans, que sí que n'hi havia, però el comerç és molt més potent en aquesta època. Hi apareixen nous elements als poblats, i el principal seria el recinte de Taula. O sigui, a grosso modo podem dir que els recintes de Taula apareixen en el moment de l'època del post-talaiòtic o talaiòtic final, cap als 500 abans de Crist. No tenim encara clar quan es construeixen els recintes de Taula, si és al 500 o al 400 abans de Crist. El que sí que sabem és que estan en ús segur a partir del segle IV abans de Crist. A quart, tercer, segon, no? Els materials que, per exemple, trobem a Sacudia Cremada són d'aquests segles. I després alguns recintes de Taula continuen en ús fins que arriben els romans i els primers segles, durant els primers segles de la romanització de Menorca, com el cas de Torralba, d'en Salorca, aquest sí que continua fins al segle II després de Crist.
Pel que fa a les campanyes d'excavació, parlaven del recinte de Taula de Torralba d'en Salot. Ara, precisament, ja heu estat fent una excavació. La darrera excavació d'un recinte de Taula, Cristina, era l'any 1990, aproximadament.
Sí, va ser el 92. És quan va acabar la darrera excavació d'un recinte de Taula, que va ser a Benissafullet. Aquest recinte petitó, que els que la van excavar, que eren Lluís Plantalamor i una Joana Gual, no, al principi no sabíem que era un recinte de Taula. La taula estava en terra, sí, i la van restituir. I també és un recinte que no té la forma canònica, diguéssim, d'aquesta forma de ferradura. Sí. És un recinte que s'adapta la seva morfologia a unes edificacions anteriors i per això és com més quadrangular. Però, clar, la sorpresa va ser que van trobar la taula caiguda. Però clar, des de fa uns 30 anys que no s'havia excavat cap, fins que vam començar a excavar l'interior de Sacudia Cremada.
I en les diferents campanyes d'excavació anteriors en aquesta que s'havien fet aquí al recinte de Torralba d'en Salort, es van trobar coses molt interessants. Uh-huh. Algunes estan al Museu de Menorca. Conta'ns una mica què es va trobar, què podem veure al Museu de Menorca, ja d'aquestes campanyes d'excavacions més antigues, uh-huh, i quina hipòtesi van ajudar a construir al voltant de la funció, o possible funció, millor dit, perquè tot això estava en discussió, i crec que continua, de fet, amb una discussió oberta, que podien tenir les taules.
Sí, bueno, això és un tema...
Un tema que dona
hi ha moltes
molt,
hipòtesis, no? Sí, hi ha gent... Bueno, hi ha moltes idees, no?
Sí.
Però sí que és cert que l'excavació al recinte de Taula de Torralba, que ja es va fer als anys 70, no, a l'interior, per Manuel Fernández Miranda, va ajudar moltíssim a tenir més informació sobre què feien a dins i la funcionalitat de l'edifici. Sobre materials icònics que es poden veure al Museu de Menorca, que es van trobar dins el recinte de Taula de Torralba, pressuposat les figuretes de divinitats, sobretot una d'elles, que com la més famosa, que seria el brauet de Torralba.
Sí, un bou de bronzo, no?
El bou de bronzo, sí, d'un quilo més o menys de pes, que justament l'any passat es va celebrar el 40 aniversari de la seva troballa. I van conèixer fins i tot la persona que el va trobar, un americà que estava en aquell moment fent les seues pràctiques de la carrera, i l'any passat va venir la seva família per visitar Torralba i va coincidir que era el 40 aniversari de quan es va trobar el brauet i, bueno, estava emocionadíssim. I aquest brauet es pot veure al museu. Juntament amb una de les dels pebeters o cremadors d'encens que representen una deessa púnica, Tanit, la deessa de la fertilitat, de l'agricultura, i el millor conservat també està exposat a les sales permanents del museu. Són com aquestes dues figuretes icòniques. Però també a Torralba, amunt l'altar, que hi ha darrere la taula, es van trobar tres de les potes d'un cavall de bronzo. Podia ser un cavall o podia ser altra cosa, pot ser un centaur, qui sap, no?
Sí, sí.
Però el cas és que només va quedar aquestes tres potes. encastades dins uns forats que hi havia, que s'havien fet al, a l'altar. La resta de l'estatueta, pues, algú la va rebassar d'antic, no?
Això, però, bueno, això va ser durant els anys 70-80 aproximadament, sí, no? del segle XX, que surten damunt d'aquesta altar de pedra, aquesta escultura de bronzo representant d'un cavall, com dius, o quelcom semblant, un cavall i una d'un brauet, dius, d'un bou, també de bronzo. Quines hipòtesis van ajudar a deixar una mica damunt la taula, mai millor dit, allò de la taula, l'aparició d'aquestes estatuetes, i com ha anat canviant una mica la comprensió de la funció que tenien les taules, sobretot, Cristina, després de l'excavació i després de treure'n conclusions. Algunes, comentàvem al començament, amb la Irene i amb el Toni Ferrer, ho varen comentar, o les heu publicat a una revista de la Complutense, Complutum. Compte'n.
Bueno, pel que fa a l'excavació dels anys 70 i 80 a Torralba, va ajudar a ja definir millor el que ja sabia, gràcies a altres excavacions antigues, que era un espai de culte, un espai religiós que ja la Margaret Murray als anys 30 va poder definir a l'excavar Trepucó i sa Torreta de Tramuntana. Però sí que va ajudar a tenir una idea més clara del panteó talaiòtic, no?, de déus i deesses, amb aquest bou, que ja se sabia que el bou és un element, bueno, una divinitat venerada pels talaiòtics. No? S'han trobat banyes en diverses necròpolis, banyes de bronzo, i altres elements que ja feien pensar que el bou seria l'animal venerat per ells. No? Però amb aquesta estatueta ja va quedar més clàssic. També va ajudar a definir que, efectivament, com en altres recintes de taules van trobar, els pebeters de la deessa púnica Tanit es feien servir a dins, i també era una deessa que possiblement es va adoptar pels talaiòtics, una deessa forània de la cultura púnica, i que aquesta gent va absorbir en la seua religió. Què més va ajudar? El recinte de taula de Torralba, aquella excavació, també va ajudar, gràcies a l'estudi de la fauna, ajudar a saber quines espècies es consumien dins el recinte, però també va ajudar a establir quan possiblement es farien aquests rituals. No? Va haver un estudi molt important de fauna, es va determinar que sobretot es menjava dins els recintes de taula, almenys en aquest, però després estem corroborant que bàsicament passa igual en els altres, ovell i caprins, que són ovelles i cabres, seguit de porcs i també vaca. I aquest estudi que es va fer als materials de Torralba, a la fauna de Torralba, als ossos d'animals, va determinar que la gran majoria dels animals eren sacrificats al voltant de l'estiu, del començament de l'estiu. Eren animals que sacrificaven abans del primer any de vida o abans del segon o tercer. Però aquests, els cicles reproductius de les ovelles i les cabres es coneixen molt bé i sabem quan neixen, i per tant es pot calcular quan es sacrificarien. I aquest estudi va donar per conclusions que segurament sacrificaven cap al juny, coincidint amb el final del cicle agrari, el que seria per nosaltres ara Sant Joan, no? Un moment oportú per a una comunitat agrícola i ramadera de fer una celebració en honor als déus per demanar, bueno, per agrair que anés bé la collita, o demanar que fos més bona al futur.
Una pregunta. Aquestes hipòtesis al voltant d'un possible culte adoptat de la deessa Tanit i aquestes figures, tot això lliga amb el que expliqueu amb el Gerard Remolins, també, en aquest article de la Complutense, publicat en aquesta revista de la Universitat Complutense, on explicava en certa manera que la taula seria una mena de porta simbòlica que connectaria l'inframón i el món dels vius.
Bueno, és diferent, no? Per una banda tenim aquesta constància de que els talaiòtics agafen idees, no només tenen un contacte comercial amb els púnics, sinó que aquest contacte fluid el que fa és que agafin altres idees, incloent les religioses, i acabin agafant divinitats de fora, no? Com Tanit. Però en el nostre article a la revista Complutum ens centrem en aquesta comparació que fem amb les cases. Per nosaltres hi ha una clara similitud entre les cases del talaiòtic final, els espais domèstics dels talaiòtics, i els espais religiosos, que són els recintes de taula. Hi ha una distribució molt semblant entre cases i santuaris. I pel que fa a la taula, per nosaltres seria la representació del que a una casa seria la porta que dona l'habitació nord. També l'estudi estadístic...
Que és l'habitació més important.
Més important, no? A l'entrada més monumental. L'estudi estadístic el que ens ha donat és provar, comprovar que hi ha una proporcionalitat entre el tamany del buit d'una porta i el dintell amb el que seria la taula, la pedra vertical i el capitell. Tot això ens dona a pensar que, bueno, pues que això simbolitza, aquestes taules simbolitzen unes portes que, per suposat, no se poden travessar, sinó que són uns elements simbòlics, però en aquest cas traspassar al més enllà, al món de les divinitats.
Una porta que només podrien travessar éssers incorporis, en qualsevol cas, no?
Sí,
aquesta
sí,
és una mica la hipòtesi. També Torralba d'en Salord té una de les sales millor conservades de l'illa?
Sales hipòstiles. Sí, tenim la sort de tenir allà...
Que són aquestes que tenen columnes i tot això, no?
Sí, la paraula hipòstila, que ve del grec antic, significa sota columnes, no és un element únic de Menorca, no? Hi ha sales hipòstiles per tot, però sí que la funcionalitat d'aquestes sales a Menorca sembla ser que estan relacionades o amb l'estabulació d'animals o magatzem, com magatzem d'aliments. El cas de la de Torralba sembla ser que és això, un magatzem, pels materials que es van trobar. Es va excavar parcialment als 80 i després al 2017 es va fer unes tasques de consolidació de les lloses de dalt, que hi havia algunes, bueno, pues caigudes, però igualment estava molt ben conservada i ara que la tenim consolidada està impecable, perfecta per visitar i per veure i per a que el visitant pugui veure com era una sala hipòstila a Menorca, perquè malgrat que cada poblat tenia vàries, pues és difícil trobar sales hipòstiles intactes, perquè clar, les lloses que es formen part del sostre normalment estan esfondrades. Per tant, és una de les poques, exacte, que es poden veure completa, no?
Molt bé. Tots els que vulgueu conèixer més coses sobre el poblat talaiòtic de Torralba d'en Salord, el millor que podeu fer és visitar-lo. Per descomptat, a més, na Cristina i na Irene fan unes visites guiades molt, molt interessants, a més, i també comprar, com no pot ser d'altra manera, el llibre que acaba de publicar també el Consell Insular de Menorca dintre de la col·lecció Sitjot, que és una col·lecció bàsicament divulgativa. Ja ho veus, un poblat interessantíssim i, com sempre, un poblat també i unes restes que no deixen d'estar envoltades encara d'algunes preguntes que encara no tenen una resposta definitiva, podríem dir, no? Cristina, això és el que fa tan interessant també la cultura talaiòtica.
Exacte, queda molta feina per fer, a poc anem gratant, no? I arribant a conclusions, però per suposat necessitem fer recerca arqueològica, continuar fent-la, perquè queda molt per saber, i sense investigació, pues, no continuarem descobrint més sobre la cultura talaiòtica.
Molt bé, Cristina Bravo, gràcies.
Gràcies a tu, Carles.
IB3 Ràdio. Nura, Carles Marques.
IB3 Ràdio.
Cossos, identitats, utopies, nova normalitat, passat, present, futur. Aquest Nadal llegim juntes la nostra contemporaneïtat. Vine a Esbaluar Museu i gaudeix de presentacions de llibres, tallers familiars, visites guiades i descomptes a la botiga. De l'1 de desembre fins al 8 de gener. Més informació a la web d'Esbaluar Museu.
IB3 Ràdio. A internet www.ib3.org. Pessics d'història a Nura.
El nostre següent convidat ha escrit un llibre que pretén rescatar i reivindicar els primers anys d'història d'un dels clubs esportius més antics i amb més tradició de Mallorca i de tot l'arxipèlag balear. Ens referim al Club Esportiu Atlètic Balears, i és que el pas del temps i la manca d'una feina de documentació eficaç havien fet que molts dels esdeveniments es perdessin. Ell ha intentat amb aquest llibre que no sigui així. Ell és en Manuel García Gargallo, nascut a Barcelona el 1973, llicenciat i doctor en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Manuel, bona nit.
Bona nit.
Els treballs de recerca del nostre convidat s'han centrat en la història de l'esport a les Illes Balears, especialment sobre futbol i ciclisme. Com a escriptor ha publicat Els orígens de l'Atlètic Balears, 1920-1942, dels inicis a la fusió, publicat el 2013, 100 anys del Club Deportiu Consell, 1808-1818, publicat el 2017 amb el periodista Miquel Vidal Perelló, El velòdrom de tirador, una història de l'esport a Mallorca, publicat el 2018, i Campeonatos Regionales de Baleares, Orígenes y Desarrollo, 1900-1940. Ha treballat per la protecció del patrimoni esportiu local en reivindicar la preservació del velòdrom de tirador de Palma, al qual ha dedicat un dels seus llibres, i et soci també d'Arca Patrimoni. Manuel, com va néixer una mica aquest desig de contar aquesta història d'aquests primers 100 anys, com dèiem, d'una entitat centenària, l'Atlètic de Balears?
Bé, ha estat simplement per simple casualitat. Quan jo no sóc especialista en esport ni sóc un aficionat en especial a qualsevol disciplina esportiva, però vaig conèixer per diverses circumstàncies gent aficionada a l'Atlètic Balears. I en aquell moment es va presentar un llibre que començava de la història, a partir de 1942, però veia que tenia unes pàgines d'introducció esmentant que havien uns clubs previs a aquesta data. Però veia que estava tractat d'una manera molt superficial, molt simple, però veia que d'allà es podia treure qualque cosa més. Quan vaig tenir temps, m'hi vaig posar, vaig fer una tasca de recerca i vaig trobar-me amb una història realment important, pràcticament la primera part d'aquest club esportiu, que és un dels, com heu dit, de més tradició a Palma i a tota Mallorca, un dels dos grans de Palma, i vaig trobar que realment des d'un punt de vista documental, social, històric, realment l'actual Atlètic Balears ve de 1920, del club que es va fundar a finals d'aquell any, per tant que ara compleix un segle de vida, però que per diverses circumstàncies de falta de recerca, d'oblit, de separació dels testimonis d'aquella època s'havia perdut, i vaig creure que era un tema interessant, prometedor, i que hauria gent, molta gent, tant aficionats com aficionats a la història i a la història de l'esport, que ho veurien interessant llegir.
Veurem que l'Atlètic Balears, el club que coneixem avui com l'Atlètic Balears, neix de la fusió de dos equips modestos de treballadors, perquè dos equips modestos de treballadors que començaren a jugar a futbol el 1920. Hem de recordar, Manuel, això ens ho pots explicar una mica, que l'esport el 1920 era patrimoni de les classes, aquest esport, el futbol, patrimoni de les classes privilegiades.
Sí, en general tots els esports a principis del segle XX eren patrimoni de la gent que tenia més mitjans i més temps per practicar-lo. No era, era un oci molt irregular, unes modes. La gent modesta de classe mitja i baixa no en tenia accés. Tampoc havia esport federat de cap esport. I per això, entre ells, el futbol era una pràctica encara molt irregular, que en mans d'això dels estaments privilegiats, i que jugaven quan els s'hi venia de gust. L'únic esport de masses en aquell moment era el ciclisme, que estava començant a despuntar i que durant més de mig segle va ser tan important o més que el mateix futbol. Llavors, aquests dos petits equips que es van fundar a principis de 1920, el Foneria Carbonell i el Mecànic, van ser els primers de classe modesta que es van a jugar a futbol, perquè van veure que eren conscients que ells tenien dret tant a assistir als partits com a practicar-los, i a més fer-ho en igualtat de condicions en un terreny de joc, 11 contra 11, rics contra pobres, privilegiats contra modestos. Per això, conceptualment, el que aquests dos equips, quan després es van unir per formar el Baleares, que ara actualment el Atlètic Balears, va ser una revolució no només esportiva sinó social. Per això, aquest fet té una transcendència enorme a nivell social i històric, més enllà de la fundació d'aquest club.
És a dir, per tractar de reconstruir una mica la història de l'Atlètic de Balears, s'han de dir que primer de tot es va fundar el Baleares Futbol Club.
Sí, efectivament, el Balears Futbol Club es va fundar ara fa uns dies, fa 100 anys, un 20 de novembre de 1920, a conseqüència de la fusió d'aquests dos petits equips d'obrers, el Mecànic i el Foneria Carbonell. Llavors es va fundar el Baleares Futbol Club. Després, l'any 22, es va fundar un petit equipet, l'Atlètic Futbol Club, i del Baleares i l'Atlètic es va fundar allò que és, ja és més conegut, es va crear, des d'un punt de vista estrictament legal i jurídic, l'Atlètic Balears, de la fusió de l'Atlètic i el Balears.
Això va ser ja el 1942.
42, efectivament. I aquesta és la part que ja es coneix més. La part que pràcticament s'havia oblidat era la del Baleares Futbol Club. Que, clar, degut a l'oblit i a la manca de treball sobre aquest tema, pràcticament s'havia oblidat i, a més, es tenia en compte únicament el fet jurídic. És a dir, que quan es fusionen dues entitats, la resultant és una tercera totalment nova, es posa el comptador a zero. Però amb aquest llibre demostra que hi ha moltes més variants que demostren que aquesta fusió no va ser entre iguals, sinó entre un club gros, que era el Baleares Futbol Club, per tot el que va representar, i un equipet petit, l'Atlètic. Per tant, des de molts punts de vista, a part del punt estrictament jurídic, podem dir que aquest Baleares Futbol Club de 1920 ha continuat passant per aquesta fusió del 42. Per tant, l'actual club blanc i blau no té 78 anys, o quasi 79, sinó 100.
A més, quan neix el Baleares Futbol Club, aviat es convertirà Manuel en un club potent i serà el principal rival del que avui seria l'actual Real Club Esportiu Mallorca, que sí, es deia l'equip Alfonso XIII Futbol Club.
Sí, efectivament, perquè clar, llavors, fins l'alteniment de la Segona República, l'actual Mallorca és allà, això, Real Societat Alfonso XIII Futbol Club. Va ser, de fet, el primer club de futbol, diguem-ne, ben estructurat, ben vertebrat, que es va fundar l'any 16. Va ser el primer que va tenir camp reglamentari, que feia uns entrenaments específics, però no teníem qui jugar. Encara estàvem en aquesta situació en què no havia una competició federada, etc. I el primer equip amb força, que li va poder plantar cara, va ser justament el Baleares, quan es va fundar això a finals de 1920. El primer derbi, que van jugar al març de 1921, ja es va notar que allà havia un enfrontament que despertava passions. O sigui, no va acabar, va haver aldarulls entre públic, entre jugadors, va intervenir la Guàrdia Civil. Es va notar que allò era el primer derbi d'importància i que s'ha mantingut fins durant 99 anys en diverses denominacions. Primer Alfonso XIII Baleares, ara Mallorca Atlètic Balears, en diferents categories, però que transcendeix molt, va molt més enllà del partit. És a dir, és un enfrontament, una rivalitat a nivell social que, tot i la diferència actual de categories, s'ha mantingut ben viva.
En aquest llibre, Manuel, el que intentes és presentar un relat històric molt més antic que el que coneixíem a partir del 1942, ja quan es fusiona el Baleares i l'Atlètic, i sorgeix l'Atlètic amb Baleares, com dèiem, un relat històric més antic, en afegir aquesta etapa inicial, del 20 al 42,
sí,
que converteix el club ja en una entitat, per tant, com ens has explicat molt bé, d'origen a centenari. Els anys previs a la fusió, era el que menys es coneixia, el que havia quedat una mica oblidat, tapat pel pas del temps, també per la desaparició física dels protagonistes, i eren anys desconeguts per a les noves generacions, eren anys desconeguts per tots nosaltres, però que formen part de la història de l'entitat. Com ha estat el procés de treball? Com t'has basat? On has trobat la documentació? Perquè, és clar, aquí detalles i precises tot, jugadors, directius, efemèrides, partits, tornejos, uh-huh, aficionats, imatges de l'època. Com ha estat tot aquest treball? Quan va començar una mica també aquest treball?
Aquest treball va ser la primera tasca que vaig fer sobre història de l'esport. La tasca la vaig dur a terme entre 2011 i 2012, com coincidia amb una època que em vaig quedar sense feina, tenia temps lliure, i va ser una tasca bàsicament de hemeroteca, és a dir, diaris de l'època, revistes també de l'època, que ja havia qualcuna que altra de caràcter esportiu dels anys 20 i algunes fotografies de familiars de jugadors de l'època. Evidentment, testimonis del moment ja no en queden per el temps que ha transcorregut. Bàsicament ha estat això. És a dir, i també alguna documentació que hi ha a l'Arxiu de la Reina de Mallorca, el registre d'associacions del govern civil, etc. Bàsicament, aquestes han estat les fonts que són les més fiables perquè són, diguem, les que realment encara tenim disponibles.
Molt bé. Tu crec que, primer de tot, quan vas aconseguir reconstruir-ne una mica la història, vas fer una primera autoedició del llibre, no?
Sí.
Amb el títol, era final del 2013, els orígens de l'Atlètic Balears, 1920-1942, dels inicis a la fusió. Ara, per sort, has pogut comptar amb l'ajuda dels editors de
Documenta
Balear, que dintre de la col·lecció Àrbre del Mar han donat una acollida més digna, diguem-ne, no? en aquest treball.
Sí, el meu objectiu era fer... aquella reedició la vaig fer d'una manera un poc improvisada, perquè jo pensava que en aquella època, 2012-13, el meu treball seria ben acollit pel club, perquè no feia gaire temps que havien editat el llibre d'història des del 42 i un llibre de fotografies també antigues. Jo em pensava que la rebuda seria la mateixa. No va ser així, per diverses circumstàncies, i vaig haver de reeditar-ho, clar. L'elaboració és molt, molt precària. Ara han passat 7 anys i vaig decidir que aquest treball s'havia de reeditar, ampliat, corregit, i amb una editorial de qualitat. I Documenta Balear ha fet una molt bona feina, una gran presentació. Les fotografies no són en blanc i negre, sinó en color. És a dir, és un treball que d'una banda, necessitava una renovació per presentar-ho al públic, i d'altra banda, una bona factura, que gràcies al Documenta Balear ha sortit a la llum.
Clar, aquest llibre posa de relleu diferents coses, no? Una l'hem vista recentment, no? En la mort de Diego Armando Maradona. A Argentina, realment, el futbol és una religió, no? I a Maradona és molt més. Però quan parlem de l'esport, però a l'esport des dels inicis, des dels orígens més modestos, com eren també els començaments de Maradona, no? Una barriada de l'Argentina, el valor social del futbol, i el futbol realment ha tingut i té un valor social que crec que en el llibre deixes clar, Manuel, que es remunta molt més enrere del que molts pensen.
Sí, és que des d'un punt de vista sociològic, que és el vessant que més m'interessa jo, més que més enllà de tornejos, jugadors i gols i partits, és tota la transcendència que té. Una cosa és l'esport, com podrien ser la majoria d'esports, i una altra cosa és el futbol, que va molt, molt més enllà de la pràctica esportiva de mantenir-se en forma. La transcendència que ha tingut demostra la intensitat, la penetració com a fenomen de masses, un de molts que hem tingut durant el segle XX. I el problema que té és que es viu molt al dia. El problema és que pràcticament l'aficionat només mira el pròxim partit, el pròxim resultat, el pròxim fitxatge, i oblida la memòria. Podem adonar que l'afició esportiva es transmet de generació rere generació, moltes generacions hi ha al darrere de clubs com aquest. Això no passa en altres esports com el bàsquet, el hockey, el tennis, etc. El futbol és un cas a part, amb les seves virtuts i els seus defectes. I jo, amb un llibre com aquest, el que vull és posar en valor tot aquest bagatge, aquest cabal social, històric, documental, que té un fenomen com el futbol, que en altres països es podia haver canalitzat a través d'un altre esport, d'una altra manera, però que aquí a Mallorca va ser primer el ciclisme i després el futbol, els grans valedors d'aquest fenomen de masses que és l'esport i que encara ho continuarà sent.
Un llibre, per tant, que culmina i completa la història bàsica del Club Esportiu Atlètic Balears, una tasca iniciada, com ens comentava al principi de l'entrevista el nostre convidat Manuel García Gargallo, amb els treballs anteriors, per exemple, d'Antonio Salas i Fuster, en incorporar, per tant, l'antecedent dels primers anys, i que revalora també el protagonisme, com hem vist, dels sectors socials més humils en l'inici i desenvolupament de l'esport a Mallorca. Resitua el paper històric del Club Esportiu Atlètic Balears on pertoca, una de les entitats esportives més antigues de Mallorca, un paper que ha complert els seus primers 100 anys. Manuel García Gargallo, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Arriba la jornada més esperada de la segona divisió B. Doble derbi entre els equips de les Illes. Diumenge, a les 12 del matí, Atlètic Balears, Poblense. A les 4 de l'hora baixa, Penya Esportiva, Uda Eivissa. I a la mateixa hora, partit de la Lliga Reto Iberdrola, Espanyol, Collerense. Primer partit de les del Coll d'en Rabassa en nou entrenador. Sintonitza IB3 Ràdio i viu la màgia del futbol.
IB3 Ràdio és memòria.
El racó dels llibres amb Manel Bonmatí. Una trobada amb el món de la lectura a Nura.
Penúltim programa de l'any, penúltim programa de Nura, que dedicam al món dels llibres amb el Manel Bonmatí. Avui us ensenyarem una cosa que segur tots ja sabíeu, i és que el món, Manel Bonmatí, bona nit, no és com pensam.
Hola, què tal? Molt bona nit. No, el món no és com pensam moltes vegades perquè volem tenir una visió segurament molt més positiva, tot i que aquesta negativitat que ens està envoltant darrerament igual també és creada i no és tan real, no? Que és una de les coses que ens vol mostrar aquest grup de joves que es diu l'Orden Mundial. Que...
són un grup de periodistes,
sí,
no?
Sí, és un grup de... No necessàriament periodistes, hi ha alguns periodistes, hi ha advocats, hi ha gent de història, de geografia, i han fet... tots tenen en comú que han fet un màster en relacions internacionals, no? La mitjana d'edat és de 25 anys d'aquest grup i porten uns 7 anys amb aquesta idea, que no és nova, que és la de desmentir, informar, analitzar la realitat que ens envolta, i una mica en l'estil d'Economist o de Foreign Affairs, no? Que en llengua anglesa sí que es porta més anys, no? Però en castellà no portava, no?
Es tracta d'anar una mica desbudellant totes fake news que ens arriben, en certa manera. El Mundo no és com ho crees, publicat per Ariel. Aquest és el llibre que avui comentam. Els seus autors, aquest equip de periodistes, historiadors, etcètera, etcètera, el nou ordre mundial, que ens intenten explicar i documentar, Manel, de coses que tots creiem que són d'una manera i ens trobam com allò dels aquells que vivien a la caverna de Platón, són d'una altra, completament diferent.
I moltes d'elles perquè s'utilitzen amb una doble intenció d'intentar crear un estereotip de moltes coses o d'influir a la població, però també té alguns apartats que són com desmitificar, no? De treure't de sobre una sèrie de mites.
Mites, estereotips, confusions molt comunes, algunes de les quals es poden comentar, si et sembla. Sí. Quines, també, ara en parlarem, el llibre parla bastant del tema del coronavirus.
El darrer capítol.
El darrer capítol, no? I si vols, començar per aquí.
Podríem començar per aquí. Per mi és el menys encertat, i a veure aquesta crítica que quedi, perquè com que la velocitat de noves notícies i d'innovació de contagis, de mesures que s'agafen en els diferents països, d'incorporació de possibles vacunes, tot això no ho reflecteix el llibre, perquè el llibre es va publicar en algun moment, no? El que passa que és cert que ells no publiquen només aquest llibre, sinó que publiquen una sèrie d'articles pràcticament, no diré diaris, però sí cada setmana, i en aquesta setmana fan totes les renovacions i continuen. És a dir, aquí només hi ha una petita mostra de tot el que fan. Però el tema del Covid, precisament, aquí es veu ja que ha passat.
Queda caducat una mica, és el problema de fer un llibre físic, no?
Sí.
I intentant contenir un tema que està obert.
Clar, el que passa que ells... Home, recordem que també tenen amb la Julia Otero una participació en el seu programa de les tardes, que ells publiquen a diario.es, que tenen la seva pàgina web. És a dir, el llibre sí que el tenim físicament, però la seva activitat és diària, podríem dir que és diària.
I on té el perill de tornar-se una mica conspiranoic amb això de la Covid, llegint el llibre, Manel,
no,
o llegint aquesta gent?
No, a veure, la part principal que parla del Covid és a dir que no és una situació nova que ens hagi agafat, és a dir, ell planteja que des de la reunió de Davos, ja es plantejava que hi podia haver-hi una pandèmia, i de fet va haver-hi petits avisos, com podia ser l'Ebola o ser la gripe A, no? Ja va haver-hi, o sigui, que ell veia que, d'ell diu la teoria del queso, que vol dir que tots els quesos, formatges, quan alineen els seus forats, doncs és no hi ha res, no? I això és el que passa quan es donen moltes variables juntes que s'han donat en aquest cas de la pandèmia.
Hi ha molt, ells intenten fer molts desmentits, no? Sí. I es refereixen a temes com la Covid, però d'altres com, com, per exemple, com la fam, on han dit també sí. les pandèmies. Precisament parlant de la fam al món, no? Un dels tòpics habituals és que cada cop hi ha més pobres al món.
Tots aquests econòmics, i sobretot també els de la violència de gènere, que per mi és el més brillant que té aquí, tenen això, o sigui, ja interessa que sigui una cosa així, però és veritat, els homicidis, no? Perquè la premsa amb això genera una situació mundial també de que estem molt malament, de que, per això he dit lo de la negativitat. I ahir desmitifica això dient, ostres, que el nombre de morts, per exemple, que hi ha per homicidi en el món és molt baix. A Espanya és menys de l'1%. A països com Mèxic és d'un 6, Honduras, Venezuela un 10, però són les dates que hi havia en el Renaixement italià, que nosaltres agafem com a cuna del no sé, de la nova cultura, no? I o sigui que sí que han canviat i molt positivament. I el que passa també ara, atemptats, per exemple, terroristes, sembla que sigui, i mirem a les enquestes, que és la preocupació, i el tema del terrorisme surt, però el tema del terrorisme en 20 anys, per exemple, ha baixat un 75%, quan hi havia.
Quan tenim la sensació...
Per què? Perquè el món, això és una teoria d'un filòsof que és en Jauregui, que té la sensació que el món no és el món, sinó que són molt de mons diferents. I, per exemple, si hi ha un accident de tren a la Índia i moren 500 persones, tu dius, ostres, 500 persones, però et quedes igual. Però només que faci un, per exemple, a la carretera general, tu ja et planteges si el coneixes o no el coneixes. O sigui, aquesta notícia d'un, per tu és molt més important. Ell mateix, en el llibre aquest, en Jauregui, comenta que hi ha molts diaris que es diuen The World, El Mundo, Le Monde, El Mundo, no? Com dient. I les portades d'aquests no són iguals, o sigui, només toquen la part que a tu t'interessa.
Parlaves de la violència de gènere, dius que és un dels capítols més brillants que hi ha, i és un tema molt, molt controvertit, aquest de la violència de gènere, precisament. Que t'ha impactat més de la lectura?
M'ha impactat molt l'anàlisi que fa de les estadístiques, perquè si només agafem les estadístiques, nosaltres ens trobem que els països que tenen el major índice de denúncies de violència de gènere no els pensaríem mai. Són Noruega, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, els quatre escandinaus.
Increïble, no?
I llavors ell fa l'anàlisi com dient, bueno, clar, si en un país no es denuncien els robatoris, no hi ha robatoris. Per clar, tant, clar. La cultura que tenen els països nòrdics de denunciar i assumida de lo que és la violència de gènere i lo que és sobrepassar-se de la teva situació és molt més alta que altres països on segurament hi ha molt més maltractaments, però no es denuncien, no? I llavors ahí es fica en aquesta roda.
Que podria tenir l'explicació, perquè sempre s'ha dit, no?, que la violència de gènere no necessàriament està lligada amb l'estatus econòmic, no. Cultural, que pensam o associam, tots tenim una imatge, no?, del maltractador, sí. de que una persona amb poca cultura, tal. A més, ho associam a determinats països, perquè tenim molts estereotips i prejudicis, no?
Però en aquest sentit ja és molt més ample que donar un cop. La violència no té que ser física, pot ser de control, pot ser psicològica,
emocional,
sí, hi ha d'altres tipus. A Suècia això es detecta de seguida i de seguida no hi ha cap problema de dir, ai, aquí ens estem passant. I altres països potser es dona com a una part de la pròpia cultura. És molt trist, però és el que passa, per el que hem dit, que hi ha diferents visions del món.
El llibre desfà un total de 54 tòpics. Anem analitzat alguns, com per exemple el de la pobresa, el de la pandèmia, el de la Covid, històricament no és ni d'on fora, de les pitjors. També hi ha una que sempre s'ha dit, parlant de la grip, que va deixar la població europea molt malmesa, que era la grip espanyola del 1918.
Sí. Bé, pràcticament estem parlant de fa un segle d'una altra pandèmia que agafa el nom d'espanyol, on precisament va tenir menys incidència a Espanya, però va ser d'un soldat que va arribar amb un vaixell i es va donar el cas, doncs, precisament aquí. Després aquí hi ha l'índex de morts espanyols van ser mínims en relació a altres països, no? Bueno, mínim, sempre que hi hagi algú, ja podem parlar de què és important, però diguem en comparació amb altres països.
També hi ha un altre tema que podien lligar als països nòrdics, hem parlat de la violència de gènere, seria el tema del suïcidi.
el mateix. Un subsidi no arriba només perquè tu ets d'una nacionalitat o no, sinó que hi ha uns altres factors. Bueno, hi ha factors econòmics, hi ha factors de la climatologia, que els analitza molt.
I són aquests factors, perquè tradicionalment s'havia lligat, igual que aquí a Menorca se diu sovint, sí. No, a Menorca hi ha un índex de suïcidis molt alt i és per la tramuntana. També es diu que als països nòrdics hi ha un índex de suïcidis alt. Pel fred.
Però pot ser pel fred, pot ser per la solitud, perquè estàs moltes vegades, perquè no veus la llum del sol durant una temporada, però això no és perquè siguin nòrdics, és per una altra situació. Si aquests nòrdics els posem a Marbella, segurament no passaria.
Però el llibre confirma això, que els
ho deixa a l'aire. Ho deixa a l'aire i et diu...
El tema que es deu al fred.
Sí, també ho parla molt, i diu que hi ha molt de factors. Per exemple, l'alcoholisme també està associat al tema del fred, no? I això vol dir que els països nòrdics són... No, però els russos sí que estan en els índexs més alts. De totes maneres, ja que dic, el tema aquest de l'alcoholisme en els països nòrdics i en els països mediterranis és totalment diferent, no? Perquè nosaltres és una cosa com si... Ara no sé si ho diré bé, ho portem a la sang, no? És molt normal que ens aixequem o anem a fer una cervesa. Això no és tan típic en els altres països. En canvi, el coma etílic del cap de setmana és més típic allà, no? Però a Suècia, jo recordo la darrera vegada que vaig anar... demanar i comprar una beguda alcohòlica és com si passessis per un registre, tens que donar-te d'alta i només hi ha tendes especialitzades en veure això, no? Això surt molt a les pel·lícules americanes també, no? Manel, és diferent, la cultura és diferent.
Una altra cultura que és diferent a la nostra, la japonesa. Manel, és cert això quan ens referim a que els treballadors de tal empresa faran una vaga a la japonesa, és a dir, treballaran moltíssimes hores. Això és així o al Japó no, fan les vagues com
aquí? No, aquí les fan igual. És més, la vaga japonesa teòricament era vaga espanyola, o sigui que va sortir d'aquí, va sí? sortir d'una empresa aquí. Això de que algú treballi més no genera...
D'on sorgeix tot això? Perquè tot, és curiós tot, aquest...
Mira, sorteix, és un dels primers capítols que parla de com intentar desestabilitzar una empresa que no et paga. Llavors, penses la teoria de que crear un excedent això els generarà un problema perquè tindran que baixar els costos, no? Però l'únic intent que va haver-hi va ser, no recordo quina, dues empreses, jo crec que era de metal·lúrgia a Espanya, són les primeres que van intentar fer això, però va quedar en paraules, mai es va fer ni mai va haver-hi excedent. Japó sí que es va trobar al sortir de la Segona Guerra Mundial en un excedent de producció militar d'armament, i aquí és on va començar tot el mite de la vaga japonesa.
I un altre, per acabar, un altre desmentit, Manel, que t'hagi cridat l'atenció, que et vingui al cap
el país de la democràcia.
El país de la democràcia, els Estats Units,
els Estats... Fals.
No, això ho saben tots. Això no cal escriure el llibre.
No, és que és més, dins dels capítols de quins països són els més democràtics, Espanya està per sobre dels Estats Units, per suposat.
Els índexs, no?
Els índexs, sí. Per què? Pues perquè Estats Units és cert que va començar el deliri democràtic allà. L'únic que després es mesuren uns altres coses, per exemple els drets dels ciutadans, la corrupció. Bueno, Espanya en aquest tema potser baixaria una mica...
Són bastant competents.
Són bastant competents, sí. De totes maneres, als Estats Units tenim un problema. Fins mira, l'any 1866 els drets de la població afroamericana no existien, eren esclaus. I un segle després encara no podien votar.
Sí.
No? Llavors, hi ha una sèrie de factors que fan que aquella ideal democràcia no ho sigui tant. Darrerament hem vist que el seu sistema de repartició dels escons en el seu govern és com una mica estrany, no? Hillary Clinton guanya eleccions però no pot governar perquè no té la massa d'escons que guanya l'altra per majoria dins dels estats.
Sí, sí.
Llavors tot això no s'ha revisat en el seu funcionament, no?
A més, als Estats Units, un dels problemes més importants, no? Sí. Els Estats Units continua sent el racisme i això
Mira,
és un problema.
Precisament un article que no surt aquí, que fa referència del que vaig llegir en el seu moment, era com el Ku Klux Klan, o sigui, saps, recordes el llibre d'Infiltrado en el Ku Klux Klan? El que es ven ara com el Ku Klux Klan efervescent que torna a sortir, que ho desmenteixen ells, no? Diuen això, que, no, que hi ha una cultura com l'americà que té que ser d'aquests dos camps, perquè també el seu sistema democràtic és així, o ets d'aquests o ets d'aquests, com si no hi haguessin determinisme.
Molt bé, Manel, no tenim més temps, ho hem de deixar aquí. El proper programa, l'últim ja que farem amb Manel, serà diferent, ja ho veureu, no hi haurà recomanació de llibres, però us ho passaran també com sempre.
Bueno, no hi haurà recomanació avui, però segurament hi caurà alguna cosa.
En caurà alguna, perquè d'això anarà una mica el programa. Gràcies, Manel.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Sí. Si teniu més de 64 anys, podeu pintar les parets de la casa. Si no, si no teniu més de 64 anys, aneu pensant que heu de fer. Fins dimarts.
I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Feed me.